El món RAC1 visita Vueling per conèixer des de dins la companyia aèria de referència a Barcelona. Coneixerem interioritats i anècdotes del món aeri. Ho rematarem amb tota la colla de l'Ens fotran fora i hi haurà premis. Entre tots els assistents, Vueling sortejarà 12 vols per dues persones a qualsevol destinació. Si voleu venir de públic, entreu a rac1.cat o a les xarxes socials del món a RAC1. El divendres 23 de juny, a partir de les 8, el món a RAC1, amb Jordi Basté en directe des de la seu corporativa de Vueling. RAC1. Tots som un.
Les 9 i un minut del matí, de seguida anirem en temps de tertúlia per analitzar tot el que va passar ahir, avui amb Maria Vila, amb Viva Anguera, amb Carles Fernández i amb Antonio Baños, però abans Pol Rodríguez, bon dia.
Bon dia.
Temps pels esports, amb el Barça, que continua buscant el substitut per Sergio Busquets en la primera plantilla de l'equip. De moment no té gaire sort. En les últimes hores el Bayern de Múnich ha tancat files al voltant de Kimmich i ha carregat contra el Barça per haver-se interessat públicament pel migcampista.
Sí, el president del club bavarès, Herbert Heine, s'ha empipat perquè el Barça ha expressat públicament que vol el jugador. En declaracions a Sky Alemanya ha reivindicat la importància del jugador alemany en l'estructura del Bayern, assegurant que es tracta d'una peça imprescindible.
Xavi era un futbolista excel·lent i sempre em va agradar veure'l jugar. Tinc un gran respecte pel Barça, però no entenc per què flirtegen obertament i ofensivament amb el nostre jugador. Joshua Kimmich és el nostre líder, el nostre capità. Ha guanyat molts títols amb nosaltres i en continuarà guanyant. És una peça imprescindible i està compromès amb nosaltres de cara al futur amb total seguretat.
Es fest in unserem plan für die Zukunft, um die Mannschaft um ihn herum auch aufzubauen.
Recordem que Kimmich és un dels jugadors que més agrada a Xavi per reforçar el mig del camp, però aquesta setmana ja vam explicar a RAC1 que la seva opció estava pràcticament descartada. El Barça continua, doncs, buscant un migcampista i un dels noms que estan a l'agenda de fa dies és el de Gundogan, que acaba contracte amb el Manchester City. En una entrevista al Tu Diràs, el company d'equip de Gundogan, Aymeric Laporte, diu que li agradaria que el turc es quedés a Anglaterra.
Ha sido un jugador importante, incluso muy clave esta temporada en todos los aspectos. Ha jugado muchísimos partidos, ha estado a un grandísimo nivel y gracias a él en parte hemos tenido los resultados que hemos tenido. Siempre que pueda estar rodeado de personas como él, mucho mejor.
Són declaracions de Laporte des de la concentració de la selecció espanyola que aquesta nit, recordem, busca aixecar als Països Baixos el títol de la Nations League.
I Espanya-Croàcia, com dèiem, aquesta final és a 9:15. Espanya buscant aixecar la seva primera Nations, també el cinquè títol del palmarès. I encara pel que fa a les seleccions, ahir el Brasil jugava un amistós contra Guinea al camp de l'Espanyol, a Barcelona, un partit en què la selecció brasilera va jugar la primera part completament de negre per condemnar el racisme. Doncs bé, en aquest partit, i segons el diari brasiler Globo, es van produir uns incidents lamentables entre un guàrdia de seguretat i un assessor de Vinícius, del jugador del Madrid. Segons aquest mitjà, el guàrdia s'hauria tret de la butxaca un plàtan mentre deia mans en l'aire, aquesta és la meva pistola per tu. Un assessor negre, evidentment. L'empresa encarregada de la seguretat del partit, que està totalment desvinculada de l'Espanyol, ha negat els fets, mentre la Federació Brasilera ha fet un comunicat denunciant-lo. I futbol al marge, l'altre esdeveniment destacat del dia, avui el protagonitza el Barça de bàsquet, que juga el segon partit de la final de la CB contra el Madrid, novament al Palau, i ha de tornar a guanyar per mantenir el factor pista, Pol.
Sí, dins el vestidor blaugrana esperen que el públic torni a ser clau, com ho va ser en el primer partit. Recordem que els de Saras es van endur el primer duel d'una sèrie al millor de 5. Avui segona sala a partir de 6:45 de la tarda amb l'única baixa confirmada pel Barça de Corey Higgins. S'espera que Saras també deixi fora de la convocatòria una vegada més Sergi Martínez i Mike Toby.
I per altra banda, ahir qui es va quedar a les portes de jugar la final, en aquest cas de la Champions, va ser el Barça d'handbol, també ho va viure en directe. Els blaugrana van dir adéu al somni d'aixecar el títol per tercer cop després de perdre penals contra el Magdeburg a les semifinals.
Sí, els blaugrana arribaven com a favorits i invictes a la cita, però van tornar a ensopegar amb el Magdeburg, que ha guanyat els últims 3 duels contra el Barça. Tota la semifinal va ser molt igualada, amb decisions arbitrals polèmiques, i a la tanda de penals, a diferència de la final de l'any passat, la moneda va caure del costat de la creu. El Barça no va estar a l'alçada i va fallar 4 dels 5 llançaments. L'equip està tocat, emprenyat amb l'arbitratge, però alhora amb la satisfacció d'haver fet tot el possible. Sentim Ludovic Fàbregas a RAC1.
Hem fet una feina increïble durant tot l'any i des dels anys anteriors, i crec que la feina està ben feta, no? Avui perdimos a la tenda de penaltis i és molt dur, però el treball, l'esforç, el compromís, crec que aquest equip ho ha dado tot fins al final.
Avui a un quart de quatre, Barça i Paris Saint-Germain jugaran el partit de consolació. Serà l'últim partit de, precisament, Fàbregas amb el Barça i potser també el de Lucas Sindrich. Dica Mem és dubte per una contractura al bessó de la cama dreta que el va, de fet, impedir jugar bona part de la segona part i la pròrroga. A les 6, la final entre Magdeburg, que debuta en una Final Four, i el Kielce.
En motor, avui es disputa la cursa del Gran Premi de la Malla de MotoGP. Males expectatives per Marc Márquez, que ahir va ser 11è a l'esprint. Avui surt 7è, les curses comencen a les 11 i a les 2 arrenca la de MotoGP. I en Fórmula 1, Pol, aquesta nit també tenim la cursa del Gran Premi del Canadà.
Amb el líder del Mundial, Max Verstappen, sortint des de la pole, seguit de Fernando Alonso i l'alemany de Haas, Nico Hülkenberg. Carlos Sainz arrencarà 11è després de ser penalitzat.
Gràcies, Pol. Fins ara.
Que vagi bé.
RAC 1. Des que la meva mare viu a Domus Vivona Nova, se sent activa i rep les millors atencions. Què més podem desitjar? Residència per a gent gran Domus Vivona Nova, carrer Calatrava, a prop de la clínica Tecnon. Informa-te'n a domusvi.es. Quan necessites ser cuidat, Domus Vi està al teu costat.
3, 2, 1 i acció.
El millor cinema d'estiu torna a Finestrelles. Cada dissabte d'estiu gaudeix d'una pel·lícula a la fresca totalment gratuïta. Ah, i si tens l'app de Finestrelles, emporta't unes crispetes de franc. Vine a passar una tarda de cine amb tota la família.
Consulta la cartellera a finestrelles.com i el seu canal d'Instagram. Ens trobaràs a la sortida 12 de la Ronda de Dalt.
Preparats per la revetlla de Sant Joan?
Gaudiu de la nit més màgica de l'any amb el més bo i millor d'aquesta celebració.
Una gran varietat de coques que elaboren els nostres flaquers i flaqueres perquè no faltin a cap taula.
Encarregueu i compreu les tradicionals coques de Sant Joan a la vostra fleca de confiança.
És un consell de la Federació Catalana d'Associacions de Gremis de Flaquers.
El poeta és un fingidor. El poeta és un fingidor. Fingeix tan completament que arriba a fingir que és dolor. El dolor que veritablement sent.
Pep Tosar dirigeix El Fingidor al Teatre Romea, un espectacle sobre Fernando Pessoa que combina circ, música en directe, teatre i audiovisual. Una posada en escena magnètica i fascinant. El Fingidor, a partir del 7 de juny al Teatre Romea. Compra les teves entrades a teatreromea.cat i a promentrada.com.
Aquest Sant Joan serà la treca. Descobreix els nostres famosos lots amb coets, fons, bombetes, bengales i molt més productes a un preu increïble. També tenim productes de baixa sonoritat perquè tota la família gaudeixi d'una revetlla plena d'alegria i color. La treca té moltíssimes casetes arreu de Catalunya. Troba la teva més propera a latreca.cat.
Aquesta primavera estrena llit amb Grupo Todo Plan.
Sabem que canviar el matalàs no és una tasca fàcil. A les botigues Grupo Todo Plano tenim matalassos de primeres marques com Sompura, entre altres.
Descobreix a les nostres botigues de General Mitre i Pau Claris la nova col·lecció completa de Sompura, número 1 de molla ensecada, segons els consumidors.
La botiga més propera a grupotodoplano.com.
Què fas quan et trobes malament?
Vaig a un metge amb titulació.
I quan no hi ves bé?
A un oculista professional.
I què fas quan sents malestar emocional?
Vaig a un psicòleg o psicòloga col·legiat. Així m'asseguro de tenir atenció especialitzada, professionals amb fonamentació científica i seguretat legal i deontològica.
Connecta amb la teva salut mental amb garanties. Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya.
Torna la tendresa, una comèdia d'Alfredo Sanzol. Intel·ligent, enginyosa i molt divertida.
Estigueu sempre juntes, no us separeu. Refreneu els vostres impulsos. Recordeu que són homes i que els homes només porten desgràcies.
La tendresa, a partir del 29 de juny, al Teatre Poliorama.
El viatge somiat, la jubilació, el bon temps, dormir plàcidament... Ah, passem la vida esperant estar bé. A Creu Blanca disposem de més de 200 professionals i les millors revisions mèdiques per cuidar de la teva salut. Entra a creublanca.es o truca'ns al 93 412 12 12. Creu Blanca, ara és el moment.
Em vull vendre el cotxe, vendre el cotxe.
A Vender Mi Cotxe et comprem el cotxe.
Però com? On i quan? Si no tinc temps.
Fàcil i molt de pressa. No cal ni demanar cita. Vine amb el teu cotxe, accepta la millor oferta i abans de 30 minuts tu i els teus diners estareu de tornada a casa.
Vinga, vent el cotxe a Vender Mi Cotxe.
Som a Barcelona, al carrer Rocafort 78, Cornellà de Llobregat i a Sabadell.
Via Lliure, amb Xavi Bundó.
Les 9 i 10.
aquesta presidència, proclama que l'il·lustríssim senyor regidor Jaume Collboni i Cuadrado com a alcalde de la ciutat de Barcelona.
No hem participat absolutament de cap pacte amb cap formació política.
Us bombin a tots. Em miren els meus, diu, no ho diguis més. No ho dic més, però ho penso.
Avui, malauradament, tornem a veure, a viure un espectacle indigne per aquesta institució. I tornen a enviar el missatge de que tot s'hi val.
Vostès poden comprendre que no ha estat fàcil donar suport a un alcalde socialista.
Un acord a nivell d'estat, un acord fet des de Madrid entre els dos grans partits. Volem que Catalunya sigui decidida des de Catalunya i, en conseqüència, volem també que Barcelona sigui decidida des de Barcelona.
Quatre minuts i arribarem a un quart de 10 del matí. Avui amb moltíssimes coses que he comentat. De fet, no sé si us ha alertat, però allargarem un palet. Hola, Carles Fernández, bon dia.
Conveni en l'aire una altra vegada?
Re, una miqueta, si podeu, i si no podeu, doncs, bueno,
no passa res. Mira, jo no ho diria, jo no seré el que diré que... Però, pam.
Hola, Antonio,
que se llarga com ell, si podeu.
Hola, Antonio Baños, bon dia.
Hola, bon dia. Bueno, almenys, si miren el mar des de la planta 15 de l'edifici Godó...
I què?
No, que encara veurem el mar. No, que d'aquí 4 anys tot això seran creuers.
Ah!
Tot això que és blau seran creuers, ja.
Després de l'UDI, vols dir?
Sí. El progressisme serà que això és petarà de turistes, perquè ja Collboni ha dit ampliar aeroport...
No n'hi caben més, en realitat, que no n'hi caben més de vaixells...
Mira, jo veig encara...
Hola, Maria Vila, bon dia.
Sí,
bon dia.
Jo veig el mar una mica buit, encara, Que ara es pot omplir.
No, és una mica com els pàrquings, aquells. No, entra. No? Ara, dóna'm les claus i t'aparco.
Que hi ha un pilar, no. I caps. Sí.
N'hi ha uns quants, encara, a Barcelona, d'aquests...
De creuers. Sí.
No, d'aquests pàrquings extraordinaris.
Que són
meravellosos. Bueno, meravellosos, no ho sé. Però que entres i que deixes les claus, perquè és que hi ha tal quantitat de cotxes que te'ls aparquen ells allà, bueno, fent uns...
Seria la versió quilombo del port de Barcelona.
Bueno, un gorrilla de... Gorrilla de creuers. És un ofici de futur, Te limpio, le limpio, senyor, le limpio, no?
En el semàfor.
Mm. Mira, estem rient per no plorar.
Hola, Ivan Guera, bon dia.
Bon dia.
És que per què m'ho poseu tan fàcil? Que poseu a menjar-vos alguna cosa...
Ets mala persona, sí, francament.
Sempre, és que els periodistes, si es posen menjar gratis... Ah, ja, ara,
és... No, és important.
Ho expliquen a primer de carrera.
Tenim necessitats.
Vosaltres mengeu primer i després ja.
I més si és a l'hora d'esmorzar i aquests croissants que ens han portat, que tu no els has... elogiat prou.
Sí, no, són extraordinaris,
els croissants. No provoquis que et tacaré la jaqueta.
Ah, un altre tema de conveni, el fred i la calor.
Ara et deixarem
bé. Jo crec que la gent tampoc no li interessa excessivament això, però hi ha hagut alguna queixa per un sector dels tertulians i d'altre no, de la temperatura de l'estudi. Llavors jo l'he ofert a la Maria Vila, la meva jaqueteta, que és la de moto, i ara està en posició tieta, no? Allò de la jaqueteta per damunt de les espatlles.
Una roba aquesta. Però s'ha imposat la realitat que, com que el president del comitè està a favor de la temperatura baixa...
S'ha imposat els valors patriarcals de les dones que es fastidin i passin fred.
Si a tu t'agrada, doncs ja està, la resta que diguin.
Bé, d'aquí res arribarem a un quart de 10 del matí. Jo, mira, començaran elles dues, perquè vosaltres ja estic fart de sentir-vos. No, és broma. D'ahir, que vam fer programa especial mentre passava tot. Però... crec que avui és molt interessant tot, o sigui, l'anàlisi del que ha passat en les últimes hores. Jo crec que hi ha una anatomia que s'ha de fer del que va succeir ahir, molt, molt concreta, encara potser no s'ha fet al 100%, per preguntar-nos com es va arribar fins al que va passar ahir a Barcelona. Després parlem de Ripoll, si voleu, però la notícia del dia és que Jaume Collboni, contra pronòstic, almenys el que semblava, o amb la dificultat intrínseca del que significava que Jaume Collboni acabés sent alcalde, finalment ho va ser. Per qui hagi aterrat ara, després de 48 hores, de que sàpiga que Jaume Collboni és alcalde, després d'aconseguir els vots ni més ni menys que de Comuns i del PP, Comuns i PP a la vegada, que no entraran al govern, que li regalen els vots, almenys de moment, i que això el que fa és allunyar la possibilitat que era més pràctica, més directa, semblava, que Xavier Trias i Ernest Maragall governessin. Sobre aquesta anatomia del que va succeir, jo crec que hi ha un comú denominador. Ahir, fa 24 hores, amb una certa incredulitat per part de la gent que hi havia a l'estudi, defensàvem que estaven passant coses. Perquè la nit abans hi havien hagut moltes trucades, moltes corredisses, hi havia un esforç molt gran de Collboni per aconseguir alguna cosa, cap a moltes direccions. no només des de Barcelona, i efectivament hi havia un factor que va ser molt interessant, que algú pot veure-hi una casualitat i d'altra no, que era l'editorial del diari El Mundo, que hi apuntava. El que han de fer és això, que és que Colau s'aparti i que Cirera doni els vots a Collboni. Avui és molt interessant veure què diu el diari El Mundo una altra vegada, no? I és la celebració, perquè de fet el propi director diu un buen dia, no? I fa una de les coses que crec que hi ha un consens, i això és molt difícil de veure, un consens a l'anàlisi del que va passar ahir, que és, no sé si tot es va cuinar a Madrid, però la perspectiva del per què passa ahir el que passa a Barcelona és una perspectiva madrilenya des del punt de vista espanyol. És a dir, que és un gran quadre de la política espanyola, que hi ha intervencions per part del Partit Socialista a nivell estatal, per part del Partit Popular del nivell estatal, per part de Sumar a nivell estatal, i també les seves corporacions, diguem-ne, més a prop de Catalunya. Però que hi ha una evidència, que és que, en el cas del Partit Popular, i aquí hi ha una qüestió que es veu clarament, perquè no, Barcelona no és l'únic lloc on ha passat, a tots els analistes apunten en una direcció que no sé si compartiu, que és que Feijó necessitava una tornada al centre després d'haver-se abraçat a Vox. I que aquesta tornada al centre s'ha dit barrem el pas als independentistes bascos i catalans. I a Catalunya és Barcelona i al País Basc és Vitòria, que havia guanyat Bildu i ha acabat governant el Partit Socialista amb uns vots del Partit Popular, no? No sé si compreu aquest discurs, si ho veieu així, Iba, tu que coneixes bé el Partit Popular, si aquesta operació, no sé si s'ha forjat a Madrid directament, però que té una perspectiva bàsicament espanyola i madrilenya en la cursa electoral del 23 de juliol, em sembla que és bastant inevitable.
Sí, jo crec que, efectivament, a més en el cas del Partit Popular, tradicionalment les grans decisions estratègiques s'han pres a la direcció nacional. I en aquest cas també hi ha una estratègia nacional de dir, demostrem que som un partit útil, no absolutament captiu de les aliances amb Vox, i això passava per tots els pactes que s'han fet, sobretot al País Basc, per l'Ajuntament de Barcelona, però també altres pactes a Canàries o Aragó, és a dir, de demostrar que Vox no és l'única alternativa del PP d'una banda, i d'altra banda de demostrar que el PP té aquest sentit d'estat de dir, quan jo vull evitar un acord en el qual, per exemple, Bildu tingui una alcaldia important i de pes com és Vitòria, sóc capaç de votar a un partit que està en les antípodes dels meus interessos, però ho faig per un bé superior, que és el bé d'estat. El PP havia de sostenir aquest discurs. I després hi ha un altre factor que no és menys important, que és el de demostrar, i això sí que és en un context purament català, el fet que Jaume Collboni sigui nou alcalde de Barcelona treu el constitucionalisme català de l'ostracisme en el qual ha viscut des de fa, bueno, des de abans del 17, perquè és cert que tant Ciudadanos com el PSC havien guanyat eleccions, fins i tot eleccions locals en el 19, i no havien aconseguit governar. En aquest sentit, que el PSC, és a dir, que un partit no independentista governi Barcelona és una victòria molt important per trencar amb la idea de que estigui o no acabat el procés, a Catalunya només poden manar els independentistes. I aquest factor jo crec que també pesa molt amb la decisió del PP.
Maria.
No, que hi ha una estratègia a nivell estatal per part del PP i del PSOE, em sembla evident, ho hem vist a Vitòria, ho hem vist a tot allò on ho han pogut fer.
Pamplona.
Ho han fet. Per mi la novetat d'això és el paper dels comuns, clar, o sigui, tenies tota la cúpula per activa i per passiva dient no, és que Janet Sanz va fer un tuit fa 4 dies dient la via de governar amb els vots del PP, que és el que vol Collboni, això està mort, i nosaltres no hi col·laborarem, i al
Perdona,
final...
Mira, aprofitaré per tirar 2 documents que han passat aquesta setmana de Jordi Martí, si podem sentir-ho del davantal, a veure si podem buscar-ho. Intentàvem... La Maroteca és impossible de
no, avui,
combatre avui,
tots,
com fa 4 anys, eh? Vull dir, i si hagués passat una altra cosa, la Maroteca seria... vull dir, aquesta, a les eleccions sol passar això, però avui el resultat és aquest i la Maroteca és aquesta. Jordi Martí, 48 hores abans de la investidura, amb entrevista a Anna Ballonesta, a
RAC1, que tu hi eres. Jo estava aquí a l'estudi.
Nosaltres no som una força política que regali vots. Nosaltres arribem a acords per fer coses concretes, polítiques concretes i actuacions concretes. No regalem vots a ningú. Si estan disposats a discutir un programa d'actuació concret, estem disposats a arribar a acord. Regalar vots, ni en el senyor Collboni ni a ningú. Tampoc ho faríem amb Esquerra Republicana, per descomptat.
No regalem vots a ningú. 48 hores abans, a RAC1. Nosaltres fem acords programàtics. I durant la setmana, una frase que va repetir múltiples vegades Jordi Martí dels Comuns és aquesta.
El PSC, si vol, també ens pot regalar els vots. El que no farem és coses estranyes i, per descomptat, qualsevol triangulació amb el Partit Popular està del tot descartada.
Qualsevol triangulació amb el PP està descartada.
Doncs és que, a més, a nivell programàtic, o sigui, el que trobem és que ara mateix, del que sabem, i potser van sortint coses, és que Comuns, precisament, és qui sí que ha acabat regalant els vots, i en canvi el PP els ha donat a canvi de tot un seguit de punts programàtics claríssims i que xoquen frontalment, a més, amb el que se suposa que defensen els comuns i el que se suposa que han estat fent aquests últims 4 anys.
Tot i que els comuns ahir van fer una... Jo crec que l'estratègia Colau, en el moment de decidir que apreten el botó i fan alcalde Collboni, la va defensar ahir i no tinc cap motiu per creure que no ho pensen així, que és Jaume Collboni no podrà governar així. Per tant, més tard o més d'hora ens necessitarà. I en el moment en què ens necessiti, tornarem a fer les polítiques que els comuns han vingut defensant els últims 8 anys.
Sí, però de moment el que tu deies que volies evitar, que era una, regalar vots, l'altra, qualsevol triangulació amb el Partit Popular, aquestes dues coses ja han passat. I per mi aquesta és la novetat i crec que és una mica una estocada de mort pels comuns a llarg termini, que és que des del moment en què et prestes de manera més o menys conscient a participar d'una estratègia que, com dèiem, s'està coent a tot l'Estat i que té com a objectiu potser ja no tant desbancar l'independentisme com a tal, perquè jo crec que no es pot dir que Trias tingués un programa independentista, clarament, ni Ernest Maragall. Potser no tant això, sinó, no, aquestes institucions, totes les que es puguin, manades des de Madrid, s'han de quedar a mans d'aquests partits, que després s'esbatussaran a nivell general, però per les coses importants que són aquestes, i parlar de poder en majúscules, com deia Ernest Maragall, i jo afegeixo poder espanyol, que és el que està en joc, doncs aquí sempre ens posarem d'acord.
Com que ja sé que cada cop que s'analitza el que va passar en una situació complexa, hi haurà gent que li semblarà que això és una campanya de X i de Z i tal, que vull que la gent llegeixi tota la premsa d'avui, tota la premsa d'avui, que va des de La Vanguardia fins al diari Ara, que va des del Punt Avui fins al diari El Mundo, que va des del País fins al periòdico. Per aquest tema concret dels comuns, deixa'm apuntar una cosa, que hi ha dos articles molt interessants avui. Una crònica global que diu que hi ha una reunió clau divendres passat on Pedro Sánchez i Salvador Illa pressionen Yolanda Díaz perquè convenci Ada Colau, i que deien que el principal escull per Colau i Díaz era si havien d'acceptar les exigències del PP, òbviament, però que la inclusió del nucli dur de l'exalcaldessa a la llista de Sumar, en Pissarello, Galapini i Eloi Badia, era l'oferta que Colau no podia rebutjar. No una cosa per l'altra. Que aquí algú hi ha la lectura de Jaume Asens, etc. El periòdico també diu que Gerardo Pissarello és un dels actors clau, exregidor a Barcelona, i que ara és a Madrid, amb una trucada que li fa el secretari de Política Municipal del PSOE, Alfonso Rodríguez Gómez de Celis, que el truca i el pressiona amb l'argument que les portes de les eleccions espanyoles als comuns no poden permetre que hi hagi l'elecció d'un alcalde de dretes. Aquesta és la trucada del PSOE, d'un alt càrrec socialista espanyol, a Gerardo Pissarello. Aquesta és el que apunta Sara González d'una forma molt directa, com una de les qüestions clau, i que finalment Ada Colau és qui decideix apretar el botó. Això és el que diu Sara González al voltant d'aquesta qüestió. I amb aquest argument, que malgrat que Collboni fos alcalde, seria tan difícil governar sense ells i sense Esquerra que finalment arribaria a un tipus de pacte més tard o més d'hora.
Hi ha una altra cosa que jo he preguntat a molta gent de l'entorn dels comuns, que és que jo no he entès en quina mesura Collboni és més o menys d'esquerres que Xavier Trias. O sigui, la diferència és, per mi, i això és segurament el que ha estat decisiu, que n'hi ha un és d'obediència estatal, diguéssim, i participa en un joc que és tot això, no? El PSOE participant-hi d'una, o Pedro Sánchez directament, amb la participació del PP, etc. I l'altre, deixant de banda, insisteixo, la qüestió independentista, que em sembla claríssim que Trias, no, almenys en el seu programa ni en la seva campanya, Això estava completament fora. Però que la qüestió és d'obediència catalana, sí o no, i que tu agafes el programa de Trias i agafes el programa de Collboni i no hi ha grans diferències a nivell social, i la prova és de quina manera ara el PSC accedeix a les demandes del PP, això em sembla evidentíssim.
Mira, mirarem de trucar de seguida Ernest Maragall per veure que ens doni la seva opinió del que va passar. Mirarem de parlar també amb Daniel Cirera en els pròxims minuts perquè ens expliqui quina és la versió també del, del Partit Popular.
Hi ha una cosa...
Molt breu, sisplau.
Bueno, doncs me la guardo.
Te la guardes?
Sí.
Carles.
Sí, jo molt breu. El fet que Madrid hi tingués alguna cosa a veure, jo també crec que es tradueix en l'absència de personalitats del govern de l'Estat, que tenim tres ministres catalans, no? Tenim, no? Tenim Iceta, tenim l'alcaldessa de Gavà, tenim fins i tot Joan Subirat, no? Que ningú va anar a aquesta presa de possessió, i tampoc de la direcció del PSC rellevant, almenys que es pogués conèixer. El senyor Illa, no sé, devia tenir un compromís molt important, però ho ha de ser molt, perquè el dia que un membre del teu partit pren l'alcaldia de Barcelona, potser hi havia, com diguem, pànic haver-se de posar massa vermell, no? I llavors, doncs...
Només un apunt per afegir, que és Salvador Illa se li ha preguntat aquest matí, ha anat a la cursa de TV3 dels 40 anys, i perquè anava a fer la cursa, Salvador Illa corre,
sí, sí.
Sabeu, ens explica moltes vegades que ens escolta molt sovint a aquesta hora del matí, avui sospito que no, però li han fet la pregunta de com es va fer l'acord.
No va haver-hi cap acord, simplement va decidir, va explicar els motius de la seva decisió i, en fi, el que s'ha de mirar és endavant, no? Jo crec que hi ha un alcalde progressista a la ciutat de Barcelona, crec que això es correspon amb els resultats de les eleccions, i el que s'ha de fer ara és treballar.
Costa molt entendre, però sí. Diu, no hi va haver-hi cap acord, es van cedir els vots i ja el Partit Popular va explicar els motius. Deixeu-me saludar aquesta hora del matí un dels protagonistes de la jornada d'ahir, el president del grup municipal d'Esquerra, l'Ajuntament de Barcelona, Ernest Maragall. Senyor Maragall, molt bon dia.
Molt bon dia.
Tota una nit per pensar, imagino, per reflexionar-hi, com s'ha llevat i com interpreta el que va passar ahir, senyor Maragall.
Bé, una nit per pensar o per dormir també una mica, o per intentar-ho almenys. Però
ha pogut? Senyor Maragall, ha pogut?
Clara, no? Sí.
Ha pogut dormir, sí?
Bueno, no en plena normalitat, diguem-ne. Bueno, amb la mateixa poca normalitat que el ple d'ahir. tampoc és un ple de massa normalitat. Més aviat és una explícita anormalitat, em sembla. Però, en fi, a mi sempre la interpretació és prou clara, no? Tots l'esteu fent. Hi ha moltes maneres de dir-ho. És l'Estat, que pren decisions i les pren a través dels seus instruments. Ara, jo no hi havia ningú del PSC rellevant, o sigui, no calia, ja havien pres la decisió, perquè havien de... esforçar-s'hi més. Havien pres ells, havien pres els representants del Partit Popular, també a Madrid, naturalment, perquè les decisions es prenen a Madrid, i també les havien pres els representants de l'Espai Comuns, Podemos, també des de Madrid, òbviament. De manera que tot en aquest terreny tot és molt clar i molt explícit. L'altra cosa són les conclusions que puguem treure des del punt de vista del que vol dir, del que som com a país i com a ciutat. Ahir l'Estat va decidir, com dir, intervenir a Barcelona. Va aplicar un 155 de facto a Barcelona. Bueno, potser perquè jo crec que el problema no era tant... La cosa aquesta de l'independentisme i el Xavi Trias, de passat, és òbviament que és l'excusa. El que no admeten és la diferència, el que no admeten és la llibertat, el que no admeten és possibilitat de tenir una ciutat que decideixi per si mateixa. De manera que ahir va ser el triomf de la subordinació, de la docilitat, algú va decidir entregar Barcelona a l'Estat, seguint les instruccions rebudes. Aquí estem.
Senyor Maragall, va poder parlar ahir amb Ada Colau, amb Collboni, més enllà de frases, per entendre's, de converses d'ascensor, o va poder parlar-hi en algun moment?
Ni converses d'ascensor ni de cap altra mena. Ja havien pres la decisió, estaven perfectament encantats d'haver-se conegut. La gran novetat d'ahir no és el PP i el PSC. El PP i el PSC portaven dies dient-ho, intentant-ho, pressionant, portaven dies a totes les ministres socialistes de Madrid, ho han dit, repetir, demanant al PP que ens ajudi, tota aquesta història. La gran novetat és el comportament dels comuns. Que jo crec que ens ha de fer reflexionar tots plegats aquí des del punt de vista de la pretensió. Ara, una mica això que deia referit al senyor Collboni i al seu suposat progressisme, però també deixem afegir la mateixa, no la mateixa, però és diferent, però és amb la mateixa intensitat, o segons com pitjor, perquè com més alarde de progressisme es fa i al mateix temps el capteniment efectiu que es mostra nega absolutament, frontalment, radicalment aquesta mínima coherència progressista, doncs aleshores les qüestions també haurien d'estar més clares respecte al que fem aquí a Barcelona i a Catalunya.
Ha dit alguna cosa així, senyor Maragall, com després del que va passar ahir caldrà reflexionar o cal una reflexió referit als comuns, no? Quin tipus de reflexió creu que Esquerra ha de fer?
La millor reflexió ara és posar-nos dempeus, afrontar les eleccions del 23 de juliol i guanyar-les des del punt de vista, guanyar-les des de l'única força que representa una capacitat de resposta efectiva en aquest terreny, que és Esquerra Republicana. Perquè almenys aquí sí que jo crec que podem mostrar una coherència absoluta. Podem demostrar com està. El que estava fent era precisament recuperar Barcelona com a capital de drets i llibertats. No? I aquestes suposades esquerres ens han negat aquest dret. No? Començant per la pròpia senyora Colau, que porta molts anys inhibits en aquest terreny, perquè ara a més hi afegeix aquesta explícita ignomínia de deixar-se doblegar en nom de què? Per impedir que hi hagi un govern d'acord amb la voluntat majoritària de la ciutat acabar d'expressar en unes votacions. La reflexió ara és votar. La reflexió ara és anar a les eleccions, tenir clar què vol dir Catalunya, què vol dir Barcelona, en el nostre cas, i demostrar-ho amb una actitud que canvia un missatge clar a tots aquests poders, dient que hi ha una altra expressió, una altra força legítima, que és la democràcia, que és la ciutadania, i que malgrat tot tenim veu i vots. I aquesta és la... I a partir d'aquí, sí, a partir d'aquí reflexió del que vol dir governar per construir país, del que voldrà dir com recuperem Barcelona d'aquesta ignomínia, etcètera. Però això ja són decisions i reflexions que hem de fer amb serenitat. Però també en profunditat.
Senyor Maragall, ahir vam sentir un Ernest Maragall molt enfadat, un Xavier Trias molt, molt enfadat, fins i tot amb aquella frase que us bombin a tots. Xavier Trias va venir a dir que ell se n'anava cap a casa. Ernest Maragall què farà després del que va passar ahir?
Ernest Maragall ho ha dit del dret i del revés, i després del que va passar ahir. La meva reacció, almenys en aquest moment, podem pensar i podem debatre qui és la millor per a l'organització, pel projecte, per la ciutat, per la política Barcelona i Catalunya, etc. Però a mi noms no crec que em vingui de gust donar-los el gust de desaparèixer. De manera que no, amb aquests senyors que han clavat les urpes a la nostra ciutat i que pretenen manegar-la el seu aire i amb absoluta impunitat. De manera que, al principi, jo estic aquí per seguir. Estic aquí per expressar tot el que vaig expressar ahir en la meva intervenció. Però deixi'm dir, no estava enfadat. Si voleu, estava amb una certa càrrega d'indignació conceptual i de carregada de raó, crec. De manera que el que es tracta ara és de compartir aquesta indignació en projecte, en acció, en actitud, en una determinada manera d'exercir l'oposició, amb una determinada capacitat de connectar amb la ciutadania perquè prengui consciència del que ha passat, etc. I, per tant, em sembla que el millor seria.
Per tant, seguirà aquests 4 anys a l'Ajuntament de Barcelona?
Per tant, seguiré.
Per tant, seguiré vol dir que pot ser que sigui en una altra funció que no sigui l'Ajuntament de Barcelona, per exemple, de cara a unes pròximes eleccions?
No, dic res d'això. Jo ja vaig dir en campanya unes quantes vegades, jo no estava massa d'acord amb els criteris dels que deien que depenien els resultats per dir una cosa o altra. Quan ens presentem a representar la ciutadania, i a més obtenim un gran recolzament, el que sigui, sigui més o sigui menys, estem signant un cert contracte de representació, un contracte de compromís amb els objectius i amb les propostes i amb les conviccions que hem expressat al llarg d'aquest temps i d'aquesta campanya. El que jo estic és obligat a ser-ne coherent i a complir amb aquest contracte. I em sembla que això és prou evident. Després poden intervenir altres qüestions i poden parlar de decisions polítiques. Les organitzacions estan en condicions de reflexionar, de pensar, de proposar i de decidir, naturalment. Jo dic la meva actitud personal en aquell moment és la de seguir complint amb el contracte que ja vaig formular amb la ciutadania de Barcelona.
Senyor Maragall, hi ha una qüestió, dues qüestions importants de cara al futur sobre la ciutat de Barcelona i no només la ciutat de Barcelona, que ara mateix estan al damunt de la taula. D'una banda, Ada Colau o els comuns, quan van fer el comunicat, van dir que no entrarien ara mateix, que no tenien cap intenció d'entrar al govern, que se n'anaven a l'oposició, i ella mateixa va dir que esperava un acord d'esquerres en el futur quan vegi Jaume Collboni que no pot governar amb 10 regidors. Esquerra Republicana, potencialment, en algun moment dels pròxims 4 anys, es pot sumar a un acord de govern amb el actual PSC de Jaume Collboni i Ada Colau?
Bé, el que no farem ara és poder especular menys a partir de les bases de les que estem en aquests moments instal·lats, no? I menys fer-ho a partir de l'exhibició de cinisme que va fer ahir la senyora Colau. És a dir, la credibilitat de la senyora Colau està reduïda no a zero, a sota zero. De manera que, en tot cas, no vindrà d'aquí qualsevol consideració estratègica. La farem, la nostra consideració estratègica, la farem nosaltres, des de la nostra reflexió, des del nostre compromís amb la ciutadania de Barcelona, i des del punt de vista de quina és la millor manera de posar de relleu el que ha succeït, aquesta apropiació indeguda de la ciutat que s'ha fet des de l'Estat a través de la... Qui ha pres la decisió és el senyor Sánchez, el senyor Feijó i la senyora Yolanda Díez. La senyora Colau ha exercit d'instrument dòcil d'aquesta decisió i el senyor Collboni era el investigador o el promotor local i el senyor Pepe, doncs, era el senyor Cireda, era... diguéssim, el botonet que desencadenava el procés. Molt bé. Aquí estem. Suposar que en aquests moments estem en condicions d'entrar en aquest tipus de valoració de futur que vostè proposa és obvi que no és el moment ni de lluny. Vaja.
Ara ha dit, senyor Maragall, d'apropiació indeguda d'aquests partits...
A la ciutat.
Sí, sí, sí. Li repregunto d'una altra manera. Dubte de la legitimitat del govern de Jaume Collboni?
No, és igual, és legitimitat aritmètica, sí. Mm-hmm. És legitimitat aritmètica, sí. Legitimitat democràtica em sembla que és del tot discutible. Mm-hmm. Repassi els vídeos de la senyora Colau i del senyor Collboni dient el que deien respecte de la possibilitat remota d'entendre's o d'acceptar o de participar en res. De... I després, a continuació, tornem a parlar de legitimitats, si vol.
Li faig una darrera pregunta, senyor Maragall, que té a veure amb una cosa, perquè em parlava d'especulacions sobre el futur, no? Que Esquerra farà el que cregui convenient. No? Una cosa que ja no està en futur, que és molt immediat i que ve darrere d'unes eleccions municipals, és la decisió del govern, i és molt transcendent per als partits i per la ciutadania, com una diputació. El PSC té la majoria en aquesta diputació, va governar aquesta diputació amb Junts per Catalunya. Esquerra Republicana, entendrien els seus votants, es plantejarien vostès governar amb el PSC a la Diputació de Barcelona a partir d'ara?
Esquerra Republicana ha estat duent converses i negociacions amb un conjunt de forces polítiques del país des del dia de les eleccions, des del 28 de maig passat, i que jo conegui no s'ha arribat encara a cap conclusió o a cap acord definitiu respecte de la Diputació de Barcelona. De manera que quan això succeeixi, doncs en tindrem coneixement, esclar.
No ho descarta, senyor Maragall, un acord amb el PSC a la Diputació?
No ho descarta, és que primer que no em corresponen a mi ni especular sobre això, ni donar cap informació sobre això, però d'altres coses perquè no hi participo. Mm.
Ara tenim alguns problemes amb el so, ara mateix amb el senyor Ernest Maragall.
Jo sento perfectament.
Ara, sí, sí. Què em deia, disculpi?
No, digue, com que a la mesura que jo no correspon i no hi participo en aquestes converses, és obvi que el millor és no aventurar cap expectativa, diguéssim, aquest.
Ernest Maragall, president del grup municipal de l'Ajuntament de Barcelona, moltíssimes gràcies per atendre'ns aquest matí.
Moltes gràcies a vostès.
Gràcies. 4 minuts i 3 quarts de 10. Crec que serà molt interessant comentar algunes de les coses que ha dit. Ernest Maragall apuntant que no marxa de la política, que té la intenció de seguir. Per tant, des d'aquest punt de vista, una certa diferència amb el que apuntava Xavier Trias. I tampoc no ha tancat la porta a acords futurs, ni a Barcelona, ni a la Diputació. I d'altra banda, evidentment, amb unes crítiques molt, molt dures, ha parlat de les urpes a la ciutat de Barcelona, d'un 155, etcètera, etcètera, per part d'aquestes suposades esquerres, ha dit. 4 minuts i 3 quarts de 10 del matí. Deixeu-me afegir una altra veu a aquesta anàlisi, a aquesta reconstrucció del que va passar ahir. És Jordi Martí, és el número 3 de la llista de Junts per Trias. Senyor Martí, molt bon dia.
Molt bon dia.
Ahir es va fer viral una frase de Xavier Trias, que és la de que us bombin a tots. Què implica aquest, que els bombin a tots, de Xavier Trias, senyor Martí?
Bé, és una expressió molt col·loquial, molt autèntica, d'una persona única, que és tot un senyor, i que segons quines coses no les dirà mai, però sí que és una expressió de fàstic, en el fons, de fàstic en relació a tot el que ha passat aquestes darreres hores o dies, no? Jo crec que la seva intervenció d'ahir en el plenari de Constitució de l'Ajuntament doncs és molt clara i molt contundent. Jo crec que no cal fer cap interpretació sobre el que vol dir això, no? Vol dir adeu a la política bruta, adeu al malfer, adeu a la manca de valors, adeu a la manca de principis, adeu a la manca d'ètica, adeu a tot això.
Adeu a l'activitat política també, senyor Martí?
Bé, jo m'he de referir literalment a les seves diferents expressions o a les diferents manifestacions que ha fet al llarg de la campanya, fins i tot a la campanya electoral en la que ell havia manifestat que es presentava per ser alcalde, i que si arrel d'una operació d'una altra doncs la cosa no podia ser, doncs que ell deia que deixaria l'activitat política. No puc afegir res més, evidentment serà ell el qui estableixi les condicions, el calendari, etc., d'aquesta retirada, evidentment, i si vol tornar, evidentment no cal dir que estarem tots encantats.
Avui Jordi Juan, en el seu bitllet d'opinió a La Vanguardia, diu que en una part de l'interior de Junts per Catalunya es plantejaven ahir si fer de Xavier Trias el número 1 de la llista per les eleccions del 23 de juliol a Madrid.
Sí, això és un comentari, bueno, a part del bitllet d'en Jordi Juan, són comentaris que s'han escoltat aquestes darreres hores i aquests darrers dies fins i tot, però evidentment, com comprendrà, a mi no em correspon fer cap tipus de valoració sobre aquesta hipòtesi.
Quan diu comentaris vol dir l'interior del partit, és a dir, hi ha hagut un rum-rum al voltant d'aquesta qüestió, sí.
Bueno, del partit i de fora del partit. Recordem que la candidatura de Trias per Barcelona a l'Ajuntament de Barcelona no és la candidatura exclusivament d'un partit de Junts, sinó que hem concorregut amb companys d'altres tres forces polítiques. Per tant, la nostra lògica és una lògica diferent a la pròpia interna de Junts per Catalunya en relació a altres contextes electorals com puguin ser la Madrid. Jo en aquest sentit no voldria afegir res més del que pugui dir en Jordi Juan o altra gent que s'hi refereixi.
Mm-hmm. Li semblaria bona idea?
Home, a veure, jo personalment, evidentment, qualsevol qualsevol situació que pugui tenir en compte en Xavier Trias, malgrat la seva voluntat de deixar la política, com ens va dir, evidentment, personalment, sempre hi estaria d'acord, perquè és un actiu, ho ha estat, ho és, i ho continuaria sent si aquesta fos la seva voluntat. Però és evident que els processos de designació, de votació, d'elecció de les persones que formen part de les llistes de Junts o d'altres candidatures, diguem, van més enllà de les opinions personals i s'han de respectar tots els processos interns de l'acció dels candidats que formen part de les llistes electorals, faltaria més.
Senyor Martí, hi han dos qüestions que hi ha al damunt de la taula. Abans de la... durant la campanya electoral i fins i tot en el procés negociador, hi ha qui va dir que Junts o Trias per Barcelona i Jaume Collboni podrien tenir una governança relativament còmoda. De fet, Trias va dir-ho en alguna ocasió, que no es tancava un pacte amb Collboni. A la inversa, això ara es podria produir. És a dir, en el futur, ja no dic avui ni demà, sinó en els pròxims mesos, perquè les legislatures duren 4 anys. Creu que és possible un acostament que faci que entri al govern el seu grup parlamentari?
A veure, el primer que cal dir és que va ser Xavier Trias qui ja en la campanya electoral va proposar públicament un govern ampli, un govern fort, que passava amb la situació ideal per la configuració d'un govern amb tres partits, que era el de Trias per Barcelona, Esquerra Republicana i Partit Socialista. Aquest era l'objectiu de tenir un govern ampli, fort, i que pogués garantir tot el mandat municipal per davant i les transformacions que cal que faci Barcelona en els propers 4 anys. Per tant, aquesta teoria de que el PSC podria estar amb aquesta travessa, doncs és així, es pot confirmar. Altra cosa és, en funció del que va passar ahir, el que va passar ahir va ser molt dur, demostra moltes coses, demostra que són, en principi, la gent que va organitzar aquesta operació, doncs són gent de la que no et pots fiar. No et pots fiar. Jo crec que la confiança en política i la resta d'ordres de la vida és bàsica, la confiança no mútua, i en aquests moments la confiança en la gent que ha estat el protagonista d'aquesta jugada bruta, doncs evidentment l'ha perdut amb nosaltres. En aquests moments la confiança és zero.
Això vol dir, senyor Martí, que tampoc hi ha confiança per un pacte a la Diputació amb el PSC?
Nosaltres ens referim exclusivament, perquè estem parlant del que va passar ahir a l'Ajuntament de Barcelona, el que va passar ahir a l'Ajuntament i els seus protagonistes en l'àmbit de l'Ajuntament de Barcelona. Jo, en cap cas, miraré de fer extrapolacions o interpretacions sobre el que pot passar en altres òrgans, en altres administracions, en altres governs supramunicipals, que no em correspon, perquè, evidentment, són negociacions i converses diferents. Diferents. Però sí que és veritat que, en aquests moments, a curt termini, se'ns fa impossible pensar que puguem arribar a acords d'aquesta naturalesa, de la profunditat que impliquen el pacte de governabilitat per un mandat municipal sencer, amb la gent que va demostrar ahir, doncs, que no tenen ni escrúpols ni tenen principis.
Jordi Martí, el número 3 de la llista de Junts per Trias, moltíssimes gràcies per atendre'ns també aquest matí.
Moltes gràcies a vosaltres, bon
gràcies.
Dia.
Passen 3 minuts de 3 quarts de 10 i afegeixo una veu més, crec que significativa. Banyos, ja sé que m'estàs aixecant el dit, perdona, però és que...
Senyor,
crec que és molt interessant sentir aquesta reconstrucció del que va passar.
Està sent molt interessant i revelador.
Ja. Ara mateix una de les persones clau d'ahir, segurament la persona que vam veure més contenta i satisfeta del que passava ahir a l'Ajuntament de Barcelona... per molts el gran triomfador de la tarda, el cap de llista del Partit Popular a l'Ajuntament de Barcelona, Daniel Cirera. Senyor Cirera, molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
S'ha llevat content? És el gran triomfador d'ahir?
Bueno, no, jo crec que estic content perquè Barcelona guanya. I a més, doncs, he pogut complir el que he dit durant tota la campanya electoral. Crec que és molt important, no?, que els polítics diguem el que volem fer i després ho fem i procurem fer-ho, no? Crec que per desgràcia portem massa anys veient que els polítics diuen campanya electoral una cosa i quan acaba i la gent vota diuen o fan la contrària. Jo sempre vaig dir des de que em van proclamar candidat que no faria alcalde a un separatista i que faria el que estigués a la meva mà perquè els de Colau estiguessin fora del govern municipal i crec que he complit amb aquesta paraula.
A canvi de què van donar els seus vots, senyor Cirera?
Bueno, a canvi de, en primer lloc, de que els comuns no hi fossin al govern municipal i després hem posat 43 mesures per posar Barcelona en marxa que haurem de treballar conjuntament amb el Partit Socialista.
Hi ha un pacte signat amb el Partit Socialista?
No hi ha un pacte signat. No hi ha un pacte signat perquè, malgrat que alguns diuen, vam entrar al ple de l'Ajuntament de Barcelona ahir sense tenir clar què anàvem a fer. I, per tant, el senyor Collboni i el senyor Trias van entrar a l'Ajuntament, al plenari, van seure al plenari sense saber quin dels dos seria alcalde.
Vaja, doncs ho estàvem explicant 40 minuts abans nosaltres. Sospito que algú més ho devia saber, perquè Ada Colau ja havia anunciat que votaria Jaume Collboni i vostès... Bueno, vostès no havien descartat res encara.
No,
va entrar, vostè ho tenia claríssim, ja, o no?
Quan vaig entrar al Saló de Plens ja ho tenia clar, però ho havíem decidit amb els meus diputats 2 minuts abans.
Amb els seus diputats.
Perdoni, amb els meus regidors.
Amb els seus regidors. Senyor Sirera, li he d'explicar que, com que per programes com aquest tipus que vam fer ahir hi ha desplegament informatiu, teníem periodistes desplaçats en molts llocs, el vam veure parlar molt per telèfon minuts abans d'entrar al ple. Amb qui parlava?
Doncs parlava amb el senyor Collboni.
Per telèfon? Abans d'entrar?
Sí.
O sigui, no està, el seu interlocutor era Jaume Collboni en aquell moment.
Sí.
Per anunciar-li la decisió, entenc.
El senyor Collboni estava, crec que a la tercera o la quarta planta, jo estava esperant per entrar a posar-me a la banda i el Jaume, doncs, estàvem parlant del comunicat dels comuns i, bueno, sí, m'explicava que estàvem parlant en Jaume i jo. I, òbviament, després de parlar amb ell, vaig parlar amb els meus tres regidors, amb els meus altres tres regidors, i vam arribar a la conclusió de que havíem de fer el que finalment vam fer.
La decisió de fer el que vam fer va ser exclusivament amb els seus tres regidors?
Amb els meus tres regidors i amb el secretari general del Partit Popular de Catalunya, el Santi Rodríguez, que estava amb nosaltres.
No va parlar amb ningú.
Suposo que m'està insinuant.
No, jo no insinuo res, jo li faig preguntes. Ara li faig la següent, que potser és el que parla de la insinuació. Va parlar amb algú del Partit Popular a nivell estatal abans de prendre la decisió?
Sí, òbviament vaig parlar amb algú del Partit Popular a nivell estatal que em va dir que fes el que jo considerés que era millor per la ciutat de Barcelona. I que fes el que fes, em donaria suport.
No hi ha hagut un acord fora de Catalunya, des de Madrid, entre el Partit Popular i el PSOE?
No.
Val. Senyor Sirera, li llegeixo un comunicat que enviava el Partit Popular des del punt de vista estatal, ahir a la tarda, que deia: en la mañana del jueves 15 de junio, el coordinador general del PP, Elías Bendodo, se puso en contacto con el secretario de organización del PSOE, Santos Cerdán. En esa llamada, el Partido Popular ofreció su apoyo a Jaume Collboni, de fet escriu en Collboni, para conseguir la alcaldía de Barcelona. La única condición planteada fue que Ada Colau no entrara en el equipo de gobierno. Això va passar dijous. El PP, a nivell estatal, estava oferint els seus vots.
És que jo entenc entenc moltes coses, no? Però el que va passar aquesta setmana és que quan el senyor Trias arriba a un acord amb Esquerra Republicana, un pacte de govern, jo exploro les possibilitats amb el senyor Collboni. I, òbviament, el que faig és parlar amb el meu partit a Madrid, els hi explico, i els hi demano que apretin el Partit Socialista per tal de que puguin arribar a aquest acord. I el Partit Popular a nivell espanyol, el senyor Bendodo, m'ajuda amb aquesta estratègia de forçar el Partit Socialista a forçar els comuns a que no hi siguin al govern.
Perdoni, això m'interessa molt, això que ha dit, eh? O sigui, el que fa a nivell estatal en aquesta doble jugada, diguem-ne, estratègia, des de Barcelona... Un segon que li fes la pregunta, i ara em diu el que opina. Des de Barcelona, vostès pressionen el Partit Socialista perquè acceptin els seus vots a canvi de que no s'inclogui Colau, això està claríssim, és el que estàs explicant tota la setmana, i des de Madrid, el PP pressiona el PSOE perquè pressioni Yolanda Díaz. És així?
Bueno, no sé si és així.
M'ha semblat el que acaba de dir.
jo el que li explico al senyor Bendodo és que estic en aquesta estratègia negociadora i que si poden ajudar amb el PSOE, doncs que ajudin. I fins aquí puc llegir. No. Vull dir, però jo entenc que per Esquerra Republicana hi ha el mateix president de la Generalitat amb un acte, crec que indigne, d'un representant d'una institució, perquè ahir estava parlant com a president de la Generalitat i va dir doncs, que aquest era un pacte que seria cuinat a Madrid. Bé, el que vaig fer jo és demanar als meus companys a Madrid que m'ajudessin a aconseguir un bon acord per la ciutat de Barcelona. Jo sé que molts intenten dir que va ser Madrid el que ens va dir el que havien de fer, però, en fi, a mi em dona igual. No tinc cap mena de problema en que la gent pensi el que pensi, perquè li pot anar millor per el seu discurs pensar que això que ha passat a Barcelona s'ha cuinat a Madrid. Bé, és el seu problema.
No hi ha cap estratègia.
El senyor Collboni i jo sabem perfectament com s'ha negociat, com s'ha arribat al punt final, i jo crec que ha quedat prou clar, no? Jo ahir vaig dir fins a l'últim minut que si els comuns no estaven fora del govern municipal, que era el meu compromís amb els ciutadans de Barcelona, jo no podria ser alcalde, senyor Collboni.
És una casualitat que es produís el mateix a Barcelona que el que va passar a Vitòria o a Pamplona? Que és que el Partit Popular cedís el govern municipal al Partit Socialista quan la força més votada era independentista del territori, per entendre?
Pues no ho sé. Mire, hi ha molts jocs on nosaltres hem guanyat. Hem estat la força més votada i ens han tret l'alcaldia. Jo crec que... Mire,
si no és una estratègia no sé, global del Partit Popular al respecte de l'independentisme català i basc.
Vostès potser no m'han seguit durant tota la campanya, no? Però jo durant tota la campanya he repetit dues coses. Una és que no faria alcalde un separatista, i dos, que faria el que estigués a la meva mà perquè els comuns sortissin del govern municipal. Per tant, jo he complert amb la meva promesa amb els ciutadans de Barcelona. El que ha passat a Vitòria, ha passat a altres llocs, doncs, escolta, jo estic satisfet, òbviament, de que amb el suport del Partit Popular Bildu no estigui a les institucions. Ara, el que he fet a Barcelona respon exclusivament al meu compromís amb els ciutadans de Barcelona.
No hi ha una paraula donada. No hi ha una estratègia global del Partit Popular respecte a aquests punts?
No. A mi li puc assegurar que ningú de Madrid m'ha dit que havia de fer que formar part de cap estratègia. A mi el que m'ha dit el meu president és fes el que creguis que és millor per la ciutat de Barcelona i et donarem suport amb el que facis.
Deixi'm apuntar-li una darrera cosa, que és quan em parlava dels 43 punts en què van debatre amb Jaume Collboni.
No ens hem debatut. Hem dit que hem de seure a parlar sobre quins punts d'aquests poden ser assumibles i quins es poden tirar endavant.
Quins són aquests punts? No cal que me'ls digui els 43, però confirma que, com avui s'explica també, ja s'explicava ahir a La Vanguardia, que tenen a veure amb l'ampliació de l'aeroport del Prat, amb el replantejament de les superilles, amb el bloqueig, per entendre'ns, de la connexió del tramvia a la Diagonal. Són aquests punts? Estaríem parlant d'això?
Mire, són els punts que nosaltres portàvem al nostre programa electoral. És un document que vam fer arribar tant a Trias com a Collboni. Durant la campanya electoral, el senyor Collboni ha fet moltes propostes amb les que nosaltres també fèiem. Jo li deia que, home, que m'hagués agradat que les hagués fet des del govern. Ell deia que no podia fer-les perquè els comuns no li deixaven. Bé, ara és l'oportunitat de que comencem a fer coses en benefici de la ciutat de Barcelona, perquè Barcelona torni a créixer, torni a treure inversions, torni a treure talent, torni a treure grans esdeveniments i millorem la vida de la ciutat.
Què passa si, passat unes setmanes o uns dies, Jaume Collboni ara, com a alcalde, negocia un govern en què inclou els comuns i Esquerra Republicana, com demanava Ada Colau?
Bueno, miri, ahir el senyor Collboni es va comprometre amb no incorporar els comuns al govern.
Quan es va comprometre això?
Bueno, el senyor Collboni va dir que governaria en solitari i, per tant, aquest és un compromís.
Però governar en solitari no vol dir que durant 4 anys no faci cap moviment. O a vostè li va assegurar que no ho faria?
Escolta, jo jo no sé. Jo espero que compleixi els seus acords. I jo crec que també la senyora Colau va anunciar públicament, i ho va dir a més en el seu discurs, que ells passaven a l'oposició. Per tant, passar a l'oposició vol dir passar a l'oposició, no estar al govern.
Sí, però també va obrir la porta a pactes de les esquerres.